Partit Popular i Vox no tindrien majoria absoluta a la Moncloa. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dijous a les 12 de la nit estarem ja de ple en campanya electoral i avui ha estat dia de baròmetres. Els oficials, els que publiquen tant la Generalitat com l'Estat. Anem a pams, el CIS, el baròmetre estatal pronostica una victòria clara d'Alberto Núñez Feijóo que podria arribar fins als 140 escons, però atenció, perquè no sumaria majoria absoluta en Vox, perquè Santiago Abascal baixa fins als 21 i 29 escons davant dels 52 diputats que té ara mateix al Congrés. En tot cas, molt a prop dels populars quedaria el PSOE de Pedro Sánchez, que es queda amb una forquilla d'entre 115 i 135 diputats i podria, això sí, fer majoria i governa amb Yolanda Díaz, perquè sumar seria tercera força amb una cinquantena de diputats, millorant considerablement, per tant, els resultats d'Unides Podem en les passades eleccions, les de l'any 2019. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
En canvi, a Catalunya, victòria clara del PSC i millora considerable també dels resultats del Partit Popular.
A casa nostra, les eleccions es guanyaria Meritxell Batet, que s'emportaria fins a 18 diputats, passant per davant d'Esquerra, que baixaria fins als 10 diputats. Els republicans, de fet, es jugarien la segona plaça amb Junts. A qui millor hi poden anar les eleccions a Catalunya és el Partit Popular, que triplicaria la representació que té ara i passaria dels dos diputats d'ara als 6-8. Que els dona el nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió.
De seguida entrem al detall. Tot això el mateix dia en què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que el Parlament Europeu va obrar correctament quan va decidir aixecar la immunitat parlamentària a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a petició del Tribunal Suprem.
Així doncs, l'expresident de la Generalitat i els dos exconsellers del govern perden la immunitat cautelar que tenien. El Tribunal Europeu recorda que l'Eurocambra no pot analitzar la legalitat dels actes judicials espanyols perquè això, diuen, és competència de les autoritats nacionals.
I Puigdemont, Comín i Ponsatí ja han reaccionat aquest migdia en aquesta nova decisió de la justícia europea.
No era el que nosaltres estàvem esperant.
Guanyar volia dir que el Tribunal de Luxemburg reconeixia que Espanya no es comporta com un estat de dret.
Prou xutar la pilota endavant, prou alimentar il·lusions que no es materialitzaran.
I què passarà a partir d'ara? Doncs Puigdemont ja ha dit que presentarà recurs de cassació a aquesta decisió, mentre que el jutge que instrueix al Suprem la causa del procés, Pablo Llarena, pot reactivar la petició d'extradició de l'expresident català. Així ho ha apuntat aquest matí en declaracions a Ràdio Estel al catedràtic en dret Andreu Olesti.
Potser què hauria de canviar? Els delictes, clar, perquè els delictes sobre els quals s'havia trobat el suplicatori per part del Parlament Europeu ja no són els mateixos.
D'altra banda, novetats en els pisos turístics. La Generalitat modificarà els contractes de lloguer de temporada per evitar un ús fraudulent, sobretot, com dèiem, en finalitats turístiques, i canviarà la regulació dels pisos turístics a Catalunya. Ho ha anunciat avui la consellera de Territori, Esther Capella, durant la celebració d'una comissió al Parlament de Catalunya.
L'objectiu és fer ús de totes les eines que tinguem al nostre abast, aprofitar totes les oportunitats per garantir l'ús residencial de l'habitatge en aquells municipis en què, de manera objectiva, l'ús turístic produeix tensions de preus.
L'objectiu d'aquestes dues mesures és endreçar els pisos turístics a Catalunya i evitar que aquests tensionin encara més els preus de lloguer als municipis.
I avui a les 3 migdia al bloc dels esports us explicarem que Íñigo Martínez ja és nou jugador del Barça. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El club blaugrana ha fet oficial aquest matí el que era fins ara un secret a veus i ha anunciat que el central basc formarà part de la plantilla del Barça la temporada que ve. El basc arriba lliure, ha signat per dues temporades i la seva clàusula serà de 400 milions d'euros.
I en bàsquet el Barça, Sant Feliuenc, ha decidit renunciar a jugar a Europa la temporada que ve.
Jugar a l'Eurocup suposa un cost de 100.000 euros al club i la retallada en les seccions han fet inviable afrontar dues competicions com són l'estatal i l'europea.
I avui a Cultura us parlarem d'un descobriment i és que dos investigadors de la Universitat de Barcelona han trobat en una col·lecció privada suïssa que vol mantenir l'anonimat 6 panells d'esglésies del Pirineu català. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Són peces de pintura romànica que es van extraviar fa més de 50 anys. Una d'elles és una imatge de Sant Gervasi que era original de Santa Maria de Cap d'Aran, una important església de la Vall d'Aran. Els altres panells trobats, dos apòstols i la representació del símbol cristià d'un peix pertanyien a l'església de Sant Llorenç d'Isabarra, a l'Alànau, i també s'han descobert representacions dels símbols de Sant Lluc i Sant Marc que venen de l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de Sur.
Ara són gairebé les 2:05. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. per tant, si arriben o no aquestes pluges arreu del territori. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Al llarg de les properes hores sovintejaran els ruixats i les tempestes a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, Catalunya Interior i de forma aïllada d'altres punts de la Catalunya, sobretot punts de la costa central, prelitoral i també muntanyes del sud de Tarragona. Per tant, doncs, una tarda insegura i inestable i localment alguna d'aquestes pluges pot tenir intensitat entre moderada i forta. Les temperatures baixen una mica respecte a les de dies anteriors, però la humitat no ho farà a la costa i, per tant, aquí l'aixafogor serà ben intensa. De cara a demà, doncs, tindrem un dia variable arreu del país i, novament, a partir de mig matí, migdia, crescuda de núvols a les comarques del Pirineu Prepirineu, que acabaran descarregant ruixats i tempestes en aquesta zona, Catalunya Interior, nord de Barcelona, interior de Girona. També pot escapar-se algun ruixat demà a l'extrem sud de les muntanyes de Tarragona. Les temperatures demà com les d'avui, divendres només hi haurà ruixats a mitja tarda a les comarques del Pirineu i també cal dir que el cap de setmana serà assolellat i amb temperatures molt més altes que les que hem tingut aquests últims dies, màximes que altra vegada podrien enfilar-se per damunt dels 35 graus entre diumenge i dilluns a les comarques de l'interior.
A les portes de començar la nova campanya electoral ara de cara al 23 de juliol, eleccions generals, el baròmetre del CIS pronostica una victòria clara del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo, que podria obtenir entre 120 i 140 diputats al Congrés amb el 31% del suport dels espanyols. Només dues dècimes, això sí, per sobre del PSOE, que ja està molt a prop. Vox baixaria bastant i això impedeix que el bloc de les dretes pugui fer un pacte a la Moncloa per governar l'Estat. Un pacte que sí que seria possible pels partits d'esquerra si es tenen en compte els pronòstics dels CIS pel que fa al PSOE i Sumar.
Tot plegat perquè la suma dels socialistes i Sumar amb Yolanda Díaz al capdavant aconseguiria més escons que el Partit Popular i el partit d'ultradreta. El PSOE obtindria el 31% dels vots i entre 115 i 135 escons. Sumar seria la tercera força amb el 16% dels vots i entre 43 i 50 escons. Per la seva banda, Vox s'emportaria només el 10% dels vots i entre 21 i 29 escons, és a dir, perdria gairebé la meitat de la representació que té ara, que són 52 diputats. La suma per la part alta amb el Partit Popular arribaria als 169 escons, a 7 de la majoria absoluta, i per la part baixa serien 143 menys dels 150 que ara sumen els dos partits amb Ciutadans.
En canvi, si mirem els resultats, com deien, de les dues forces d'esquerra, PSOE i Sumar superarien els resultats de les eleccions que van treure el 2019 i estarien fregant la majoria absoluta. Si ho mirem al detall, per la part baixa dels pronòstics que fa el CIS, sumaria 158 diputats, que són els que ara tenen, i per la part alta, 185, per tant, superant la majoria absoluta, que està en 176 diputats. El CIS també pronostica una davallada general dels partits independentistes. El treball de cap del CIS, cal tenir en compte que s'ha fet durant els darrers 20 dies de juny, després de la victòria del Partit Popular a les eleccions generals, a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig, i en plenes negociacions per a la constitució dels ajuntaments i dels parlaments autonòmics, un procés que ho hem anat explicant al llarg d'aquest programa també, en què s'han pogut veure diferents acords entre el Partit Popular i el Partit Vox. I pel que fa als resultats de Catalunya, avui, coincidint amb aquesta enquesta del CIS, s'ha publicat també el segon baròmetre polític de l'any que fa el Centre d'Estudis i Opinió, que diu que el PSC s'emportaria de forma folgada en aquests comicis i obtindria entre 11 i 18 escons, seguit d'Esquerra i de Junts, que jugarien la segona plaça amb un fretafrec per una desena de cadires al Congrés dels Diputats.
Per la seva part, a Catalunya, el Partit Popular, que podria multiplicar per 4 els diputats que té ara, amb una forquilla d'entre 6 i 8 diputats, i els comuns recularien de 2 a 4. Vox podria aconseguir a Catalunya entre 2 i 3 escons i la CUP jugaria la seva representació a la Cambra Espanyola i podria perdre els dos diputats que té actualment. L'enquesta es va fer entre el 29 de maig, és a dir, l'endemà de les eleccions municipals, i el 26 de juny, a partir d'una mostra de 2.000 entrevistes.
Un CEO que també mostra un escenari ben diferent si hi haguessin avui eleccions al Parlament de Catalunya. En aquest cas, el Partit Socialista de Salvador Illa i Esquerra, en Pere Aragonès, estarien lluitant per la victòria amb una forquilla d'entre 31 i 36 diputats.
I la tercera força al Parlament, que continuaria sent Junts, que passaria dels 32 escons d'ara a una forquilla d'entre 25 i 30. La quarta posició l'ocuparia ocuparia el Partit Popular, que dels 3 diputats del 2021 obtindrien d'entre 13 i 17, quedant per davant de la CUP, i dels comuns, que es quedarien entre 7 i 11 diputats cadascun. Segons el CEO, al Parlament, Vox podria obtenir fins a 10 escons i Ciutadans es quedaria sense representació.
Per tant, unes dades que confirmen aquesta pèrdua de suport dels independentistes, i és que, de fet, el CEO també diu que el 52% dels catalans rebutgen la independència, per davant dels 42% que diuen estar-hi a favor. Això són dos punts més dels detractors respecte a l'anterior onada d'aquest baròmetre. Sobre l'estratègia, segons el baròmetre, el 30% dels catalans aposta per fer una independència pactada amb l'Estat i tan sols el 10% és partidari d'una separació unilateral amb Espanya. Pel que fa a la valoració dels líders polítics, cap d'ells aprova. Al capdavant de la llista se situen Pere Aragonès, Oriol Junqueras i Jaume Asens, que els catalans valoren amb una nota de 4,8 sobre 10. Per darrere d'aquests tres se situen Salvador Illa, Jéssica Albiach i Eulàlia Reguant. Els pitjors valorats són Ignacio Garriga, de Vox, i Carlos Carrizosa, de Ciutadans, amb una valoració que no arriba ni tan sols al 2.
I aquest baròmetre del CEO també pregunta als ciutadans per quins són els seus principals problemes. En aquesta ocasió, han respost que per davant diuen estar insatisfets amb la política. També els preocupa el funcionament de l'economia i l'atur i la precarietat laboral i les relacions Catalunya-Espanya, la sanitat i l'accés a l'habitatge. La immigració només la mencionen el 4% dels enquestats.
Estel migdia.
Més coses al focus de l'actualitat que ha estat posat avui també a Europa. L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín han perdut avui la immunitat parlamentària. El Tribunal de Justícia General de la Unió Europea ha desestimat així el seu recurs contra la decisió del Parlament Europeu de retirar-los aquesta immunitat. Ara, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, estudiarà si reactiva o no l'euroordre perquè els tres siguin extradits i jutjats a Espanya.
La justícia europea dona, per tant, la raó al Parlament Europeu i dictamina que els tres eurodiputats no tenen immunitat. També desestima el recurs sobre el suplicatori de Puigdemont i Comín. Ara la pilota està sobre la taula del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que ja ha dit que estudiarà si reactiva l'euroordre de detenció. Des dels canvis que hi va haver al Codi Penal amb la supressió del delicte de sedició i l'euroordre, ja no està activa. Tant Carles Puigdemont com el seu advocat, Gonzalo Boye, han dit que recorreran la decisió a l'última instància judicial europea, que és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
A tot això, Puigdemont admet que la decisió del Tribunal General és un cop de porta per les seves expectatives judicials. Tot i això, assegura que no es rendirà i que recorrerà la decisió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és una instància judicial, com dèiem, superior. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Puigdemont admet que la sentència és un cop dur.
No era el que nosaltres estàvem esperant, però tampoc no es pot dir que no estiguéssim preparats per aquest escenari. De fet, només hi havia dues possibilitats, que ens estimessin o que no ens estimessin les demandes. Ens ha tocat, una altra vegada, remuntar una situació adversa.
I Toni Comín també.
Guanyar volia dir que el Tribunal de Luxemburg reconeixia que Espanya no es comporta com un estat de dret, perquè encara que el demandat sigui el Parlament, els arguments pels quals el tribunal ens podia donar la raó, tots ells tenien que veure amb la falta de respecte de l'estat espanyol en relació a les regles democràtiques i a l'estat de dret.
Clara Ponsatí carrega contra Esquerra perquè diu que pactar amb el PSOE és una rendició i una renúncia a la catalanitat i insta l'independentisme a tornar-se a mobilitzar.
Prou xutar la pilota endavant, prou alimentar il·lusions que no es materialitzaran. Fins que no comencem a parlar clar i deixem de prometre-li a la gent que amb les tàctiques judicials farem la llibertat, no tindrem ni el temps, ni l'espai, ni les idees, ni l'energia per dedicar-nos a l'única tasca que la història ens reclama, que és alliberar la nostra pàtria dels poders espanyols.
L'advocat Gonzalo Boye afegeix que hi ha un punt de la sentència que veu erroni quan diu que la immunitat no afecta els drets fonamentals.
Gràcies, Judit. I d'altra banda, les reaccions a les xarxes socials tampoc s'han fet esperar i són diverses. Des d'Esquerra i la CUP donen suport a Puigdemont, però en canvi, com era d'esperar, per tant, Ciutadans i el Partit Popular celebren aquesta decisió de la justícia europea.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha fet un tuit en què expressa el seu suport cap als eurodiputats i ha dit que seguiran defensant que organitzar un referèndum no és delicte, mentre que la CUP, des del compte oficial del partit, ha escrit que se solidaritzen amb els exiliats i que la resolució del conflicte passa per l'amnistia i l'autodeterminació. A l'altre costat de la balança, el Partit Popular i Ciutadans, que celebren la resolució europea. Al Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández diu que, de forma irònica, ahir a l'independentisme deia que Europa el salvaria de l'Europa fatxa i avui diuen que l'Europa és fatxa, mentre que el president de Ciutadans, Carlos Carrizosa, celebra que la justícia europea hagi frustrat els plans dels independentistes.
I pel que fa a la reacció del govern de la Generalitat, a través de la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que estava a Brussel·les, ha donat suport a Comín, Ponsatí i Puigdemont i creu que s'acabarà fent justícia.
Tota la confiança en les estratègies de la defensa i, sobretot, també tota la confiança en que serà en la justícia europea, en les instàncies internacionals, on trobarem resposta davant de les vulneracions de drets que sistemàticament trobem de la part de l'estat espanyol i de la justícia espanyola per fer front i encarar aquesta amenaça que ens ve de la dreta i de l'extrema dreta.
I per últim, també en aquest sentit, aquest matí pels micròfons d'aquesta emissora ha passat el catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona, el doctor Andreu Olesti, des d'on ha dit que si Pablo Llarena finalment reactiva la petició d'extradició de Carles Puigdemont abans, haurà de modificar-la perquè el Codi Penal anteriorment recollia el delicte de sedició i ara aquest delicte ja no existeix. Olesti ho ha dit en declaracions al programa El Matí a Ràdio Estel.
Potser què hauria de canviar? Els delictes, clar, perquè els delictes sobre els quals s'havia trobat el suplicatori per part del Parlament Europeu ja no són els mateixos, ara. Perquè abans hi havia sedició i ara la sedició no existeix, per tant hauria de ser sobre delictes diferents.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
16 minuts aquest dijous a la mitjanit comença la campanya electoral, però els partits ja comencen a avançar algunes de les seves mesures que faran si arriben a la Moncloa. Aquest matí, el candidat del PSOE i actual president espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, han promès que un nou govern socialista farà arribar a les famílies de rendes mitjanes les mesures d'alleugeriment hipotecari que ja funcionen per a les rendes baixes.
Sánchez ha explicat que l'objectiu és que el Codi de Bones Pràctiques signat aquesta legislatura arribi a les famílies de renda mitjana, és a dir, les que ingressen menys de 37.800 euros a l'any, de manera que podran ampliar les seves hipoteques 7 anys i congelar el pagament de la quota durant el primer any.
Y eso, efectivamente, estaríamos hablando de un ahorro de 300 euros al mes para esas familias de 3.600 euros al año.
Recordem que el passat novembre el govern espanyol ja va modificar el Codi de Bones Pràctiques per protegir deutors hipotecaris vulnerables amb rendes inferiors a 25.200 euros l'any i habitatges de fins a 300.000 euros.
I en aquest context de precampanya electoral, la patronal PIMEC ha presentat un document de propostes als partits polítics per impulsar el creixement, fomentar la productivitat i donar suport a les empreses durant la propera legislatura. En aquest sentit, la patronal demana prioritzar mesures per al progrés social, econòmic i democràtic, així com la representació amb una veu pròpia de les PIMES al diàleg social espanyol i també en la participació i representació de l'àmbit empresarial.
Entre les propostes s'inclou establir línies de finançament a les empreses a través de l'ICO, revisar el sistema de finançament de les comunitats autònomes, modificar l'impost de les societats i que aquest sigui diferent en funció del nombre de treballadors de l'empresa, recuperar la llei de mecenatge i reformar la llei de la indústria que no es toca des de l'any 92. Segons ha explicat PIMEC, aquestes propostes s'han elaborat tenint en compte el context econòmic i social actual i fent una previsió de la situació a curt, mitjà i llarg termini. Per això s'han pensat mesures per pal·liar la desacceleració de l'economia europea i d'altres fets com la pujada dels tipus d'interès.
Va ser un últim apunt sobre aquestes eleccions generals perquè la justícia ha denegat els recursos contra el vot per correu a Barcelona i es desbloqueja, per tant, el procés per votar per aquesta via en aquesta demarcació. Per tant, si viviu a la província de Barcelona, heu demanat el vot per correu i encara no heu rebut a casa les paperetes, no us preocupeu que ho faran ben aviat.
I és que el procés ha estat aturat uns dies mentre resolien els recursos que va presentar un partit que es volia presentar a les eleccions generals, però que finalment la justícia ha tombat. Així doncs, els electors de la demarcació de Barcelona que han demanat exercir el seu vot per aquesta via ja poden començar a rebre a casa seva les paperetes per votar. Tenen temps per fer-ho fins al 20 de juliol. També es manté obert el termini per demanar el vot per correu, que s'acaba el 13 de juliol.
I de moment, en aquesta demarcació de Barcelona ja són més de 90.000 les persones que han demanat votar per correu.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses, la Generalitat modificarà els contractes de lloguer de temporada per evitar un ús fraudulent, sobretot en finalitats turístiques, i canviarà la regulació dels pisos turístics a Catalunya. L'objectiu de les dues mesures és que no hi hagi zones amb tensions de preu. Fins al moment, la Generalitat ha ampliat a 140 municipis com a zones tensionades pel preu de l'habitatge. Ho ha anunciat avui la consellera de Territori, Esther Capella, en una comissió al Parlament de Catalunya. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El govern tirarà endavant una nova regulació dels contractes de lloguer de temporada. L'objectiu és evitar que hi hagi propietaris que posin pisos turístics en coberta i evitin la limitació del preu del lloguer previst en la nova llei estatal d'habitatge del mes de maig. Actualment, els contractes duran entre 1 i 11 mesos i van proliferar per evitar l'aplicació de la llei d'arrendaments urbans, que marquen 5 anys la vigència dels contractes. La consellera de Territori, Esther Capella, també ha anunciat una nova normativa del règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic, de la qual no n'ha donat més detalls. A la Comissió de Territori, al Parlament, la titular del departament ha assenyalat que l'objectiu de les dues mesures és endreçar els pisos turístics i evitar que aquests tensionin els preus del lloguer als municipis.
L'objectiu és fer ús de totes les eines que tinguem al nostre abast, aprofitar totes les oportunitats per garantir l'ús residencial de l'habitatge en aquells municipis en què, de manera objectiva, l'ús turístic produeix tensions de preus i no garanteix una dotació suficient d'habitatge de lloguer per satisfer les necessitats de la població resident.
L'oposició li ha retret que no hagi concretat més sobre aquestes dues noves regulacions. Capella també ha anunciat que la Generalitat ha iniciat els tràmits per declarar Barcelona com a àrea tensionada i espera que el Ministeri d'Agenda Urbana el ratifiqui abans que es constitueixi el nou govern espanyol.
Gràcies, Sílvia. Més coses. Centenars de pagesos arribats des de diferents punts del país s'han manifestat avui amb tractors pel centre de la capital espanyola, pel centre de Madrid, per demanar al govern central mesures contra la situació que s'està vivint al camp.
Els agricultors que han sortit des de la Puerta d'Alcalá en direcció a la seu del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació exigeixen ajudes per afrontar la sequera i els costos de producció elevats, així com celeritat per aprovar més mesures. Els sindicats convocants calculen que els ajuts aprovats només podran cobrir un 3% de les pèrdues que s'estan donant i reclamen més contundència i responsabilitat al govern actual i el que es conformi també després de les eleccions generals del 23 de juliol.
I per això, entre d'altres, demanen flexibilitzar la PAC perquè no es perdin ajuts, una planificació hidrològica que aprofiti bé l'aigua, assegurances agràries que responguin de veritat a la situació d'emergència, també endarrerir l'aplicació del quadern digital i compensar el sobrecost que suposa per a les explotacions. Ens aturem a la ciutat de Barcelona, on la sindicatura de Greuges diu que l'activitat turística que envolta la Sagrada Família afecta els diferents drets de la ciutadania que viu en aquesta zona, com ara el dret a la convivència pacífica, a l'espai públic, a l'habitatge o al medi ambient, entre d'altres.
Amb tot, l'organisme ha advertit a les institucions que cal parar especial atenció a la situació que es viu en espais de gran afluència, perquè és en aquests punts on es registren els majors incidents. A més, la sindicatura també alerta dels efectes que aquest turisme massiu té als barris barcelonins, amb conseqüències nefastes com la pèrdua de la identitat del barri i la dedicació del seu teixit comercial dedicat exclusivament als turistes.
I també a la capital catalana, la plataforma Pro Pacificació de la Ronda de Sant Antoni ha exigit a l'Ajuntament que es mantingui el projecte consensuat per aquest eix barceloní. L'entitat està preocupada ara perquè el consistori ha allargat el termini de licitació de les obres que han de convertir els dos trams afectats en una zona més amable.
Aquest moviment els fa pensar que el nou equip de govern amb Collboni al capdavant estigui buscant la manera de tombar el seu projecte, diuen fruit del consens, i que asseguren que els va costar molt de construir. Per aquest motiu, la plataforma demana a l'Ajuntament de la capital catalana que respecti la proposta que es va pactar amb veïns i veïnes de la zona i que es van aprovar, de fet, el mes de març passat.
I també a Barcelona, el curs vinent s'oferiran 776 noves places d'oferta pública per a cicles de grau mitjà i s'arribarà, per tant, a les 9.470. Aquest augment de places es deu en part a la creació de l'Institut de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Barcelona, l'Institut de Sostenibilitat i el Medi Ambient, i també de l'Institut de Tècniques Audiovisuals i de l'Espectacle.
Un 10% dels estudiants es troben a l'espera d'una plaça i seran reorientats pel Consorci d'Educació de Barcelona. L'ENSA es plantejarà alternatives educacionals afins i posaran especial atenció sobre la població vulnerable. A més, gairebé el 90% de l'alumnat de continuïtat que s'ha preinscrit ha aconseguit una de les opcions demandades i el 75% podrà cursar en la seva primera elecció.
Canviant de qüestió, molta expectació aquest vespre a Girona, perquè 5 anys després els Reis Felip VI i Letícia tornen a presidir l'entrega dels Premis Princesa de Girona, que es fa, però, a Caldes de Malavella. A les últimes hores, la infanta Leonora hauria visitat en secret la seu de la seva fundació a Girona.
L'última vegada que els monarques espanyols van visitar les comarques gironines va ser el 2018, a l'entrega de premis que es va fer a Mas Marroc de Vilablareig, al gironès. De fet, en aquella edició també hi va haver un acte a l'Hotel Camiral, on se celebrarà aquest any la cerimònia. En aquella ocasió es va produir també manifestacions a caire independentista en contra de la visita dels monarques espanyols.
I, de fet, durant el matí d'avui, els Reis i les seves filles ja han participat en diversos actes organitzats per aquesta Fundació Princesa de Girona a Caldes de Malavella, que serveixen uns actes com a pròleg a la cerimònia d'aquests guardons, que començarà avui a 8:15 del vespre. Notícies, perquè des d'avui ja no cal portar mascareta obligatòria per entrar a les farmàcies, hospitals i tampoc a les residències. Aquest matí la mesura ha entrat en vigor un cop ha estat publicada al Butlletí Oficial de l'Estat.
Tot i que després de 3 anys la mascareta deixa de ser obligatòria, es demana responsabilitat i es recomana l'ús de la mascareta a les persones que treballen a les unitats de cures intensives i a les unitats de pacients vulnerables, a més de les urgències hospitalàries o l'atenció primària, inclosa la sala d'espera. També s'aconsella l'ús a les persones simptomàtiques quan estiguin en espais compartits i als professionals que les atenen, i també en residències de gent gran i persones amb discapacitat, que són espais on viuen les persones més vulnerables.
No marxem dels centres sanitaris, perquè també des d'aquesta setmana les infermeres del Sistema Sanitari Públic de Catalunya podran prescriure nous medicaments que necessiten recepta mèdica. Entre aquests es troben els que s'utilitzen, per exemple, per tractar cremades i ferides.
La previsió és que en els propers mesos se'n vagin incorporant més amb altres usos. Fins ara, aquests productes només podien ser prescrits per facultatius. La mesura millora l'accés de la ciutadania a la medicació, reforça el rol autònom de les infermeres i augmenta l'eficiència, perquè, diuen, evita les duplicitats de visites. Des de gener de 2021, a l'atenció primària, més de 6.600 professionals ja havien registrat més d'un milió d'indicacions al sistema de recepta electrònica. Tot plegat ha estat possible gràcies a la col·laboració estreta entre Salut i el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya.
I també aquesta setmana s'ha posat a disposició de la ciutadania una web que ofereix informació sobre l'endometriosi i les opcions de tractament que tenen les persones amb aquesta malaltia, que és de caràcter crònic i que afecta aproximadament una de cada 10 dones en edat reproductiva.
Aquesta eina web no només proporciona continguts informatius, sinó que també vol promoure un canvi de model en l'atenció sanitària, en què professionals i pacients participen activament en el procés de decisió sobre les opcions terapèutiques. Així, doncs, es descriuen els diferents tractaments disponibles, quins avantatges i inconvenients presenten i quins aspectes cal valorar abans de prendre una decisió informada conjuntament amb les professionals, amb informació clara, pràctica i rigorosa, i recursos visuals.
Estel migdia.
Més coses. Un home de 33 anys s'atrinxera dins de casa seva després d'haver agredit a la seva parella. Els fets van passar ahir dimarts a Barcelona i l'home està detingut a l'espera de passar a disposició judicial.
Després de la presumpta agressió, la dona va aconseguir fugir del pis per avisar la policia. Quan els Mossos van arribar al domicili, l'home s'havia atrinxerat i va intentar agredir els agents amb una barra de ferro i un ganivet. De fet, durant els intents de negociació amb ell, l'individu va ferir 2 agents. Finalment, els Mossos han pogut detenir i durant les properes hores ha declarat davant del jutge. La policia ha informat que l'home té 27 antecedents, cap d'ells per violència masclista.
I també ahir és a la presó l'home que hauria violat presumptament una jove de 18 anys a Blanes. La policia local del municipi l'ha detingut perquè la mare de la víctima l'ha reconegut pel carrer, l'ha gravat i després s'ha dirigit a les autoritats amb les imatges perquè el localitzessin.
L'home de 39 anys està ara en presó provisional per haver agredit sexualment aquesta jove el passat 27 de juny, quan tornava d'una discoteca. L'endemà de presentar una denúncia pels fets, la mare, com dèiem, de la víctima hauria reconegut a l'agressor pel carrer. El va gravar i li va fer fotos perquè les autoritats el poguessin identificar. Més tard, la policia local de Blanes el va detenir.
I avui també hem sabut que un home ha quedat en llibertat després de declarar davant del jutge, tot i atropellar i matar un jove de 17 anys la matinada del dissabte.
El menor circulava amb una altra persona en un ciclomotor quan el vehicle els va investir per darrere. Tots dos van resultar ferits greus i van haver de ser traslladats a l'hospital, però el menor va acabar morint l'endemà. El conductor del cotxe superava la taxa d'alcoholèmia permesa.
I ara fa poca estona també hem sabut que un jove de 20 anys ha estat detingut avui a Lleida, acusat d'un presumpte delicte també d'agressió sexual sense penetració. Cap a 3:15 del matí, una jove ha denunciat a la Guàrdia Urbana que un individu l'havia seguit i que en un moment donat li ha tocat el cul i ha fet tocament sense el seu consentiment.
Amb la descripció facilitada per la víctima, la policia ha començat la recerca del jove que ha estat localitzat i detingut a la plaça del dipòsit. A banda, a les 12 del migdia, un altre jove també s'havia presentat a comissaria per denunciar que un home l'havia seguit pel carrer. La descripció de l'individu coincidia de nou amb la del detingut, tot i que en aquest cas no s'ha denunciat tocaments.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Compro uns croissants i escolto... olora com a França. França farà olor de croissant? I si és així, normal o de xocolata?
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Un minut que passa de 2:45 de la tarda. Comencem avui la informació local i comarcal al Gironès, on Red Elèctrica ja ha començat a tirar a terra les torres de l'última de les línies gironines que encara quedaven dempeus després que el seu traçat es compactés amb els de la MAT. Es tracta de la xarxa que va des de Juià i fins a Santa Llogaia d'Àlguema, a la comarca de l'Alt Empordà.
Les obres per retirar aquesta línia, que té 64 torres, van començar al març d'aquest any. Durant aquests mesos, Red Elèctrica ha treballat fent treballs previs i ara la companyia ja ha començat a retirar les estructures metàl·liques del paisatge. Es treuen amb l'ajuda d'una grua i s'esmicolen al lloc amb l'ajuda d'una gran pinça. Després també se'n retiren els suports de formigó que les sustentaven. En total, s'han de retirar, com dèiem, 64 suports repartits per una desena de termes municipals. Al Gironès, a més de Juià, també hi ha Cervià de Ter i Viladasens, i també a l'Alt Empordà, abans d'arribar a Santa Llogaia, la línia discorre per Saus, Camallera i Llampalles, Bescara, Vilaur i Garrigàs. Les obres s'allargaran fins al març del 2024.
I encara a Girona, el govern ha declarat la Casa Masó de Girona bé cultural d'interès nacional. Es tracta de la unió de 4 habitatges al centre del barri vell de la ciutat, al carrer Ballesteries.
La família va adquirir aquestes 4 cases i l'arquitecte gironí en va fer una reforma el 1919 que va quedar com una de les principals obres de Rafael Masó. De fet, que li han valgut aquest reconeixement de la categoria de monuments històrics que ha aprovat l'executiu català aquest dimarts. La casa es va organitzar amb una planta baixa destinada a la impremta de Massó. A la primera i a la segona hi havia habitatges dels pares, on hi havia tota la família. Les plantes tercera i quarta es van destinar a l'estança del mateix Rafael Massó. Des del govern destaquen que les obres de Massó són l'exemple del pas del modernisme al noucentisme, en què va ser un nou moviment cultural i polític que va tenir lloc a principis del segle XX i que es veuen reflectits, com deien, en aquesta reforma de la casa Massó a Girona.
I encara en aquesta demarcació, l'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Míriam Llanero, ha demanat una reunió urgent amb el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, tot plegat per la preocupació pels diversos actes violents que s'estan produint, com us explicàvem ahir en aquest programa les darreres setmanes al municipi.
En aquest sentit, Llanero, que proposa que es faci el més aviat possible aquesta reunió de treball per abordar la problemàtica i recorda que en matèria de seguretat és la Generalitat qui té aquestes competències. Per aquest motiu, els demana que despleguin mesures efectives per poder prevenir i erradicar, diu, incidents violents com els que hi ha hagut darrerament. L'alcaldessa de la Jonquera, amb tot, diu que el municipi no se'l pot permetre aquesta violència i reivindica el poble com a un poble capdavanter i referent arreu del territori.
I baixem ara fins a la comarca del Garraf, on el nou govern de la capital de Vilanova i la Geltrú ha descartat la implementació de la recollida d'escombraries porta a porta a tota la ciutat.
El nou govern, format per socialistes i en Comú Podem, assenyalen que el plantejament que va fer la darrera legislatura Esquerra, Capgirem, CUP i Junts, era inviable. El portaveu del govern de la capital del Garraf, Gerard Llobet.
La voluntat del govern és parlar amb tots els grups de l'oposició, definir un model. Nosaltres, el nostre model no passa per implantar el porta a porta a la ciutat com s'havia dissenyat i consensuar. Nosaltres, tot i que som un govern que té una majoria, però entenem que aquest tema l'hem de consensuar, que és el que no va passar amb el model porta a porta. I que, a més, doncs, al final es va haver de retirar per un tema de viabilitat, que és que no sortien els números i no es va presentar cap oferta. Es va arribar a licitar i no es va presentar cap oferta. Per què? Perquè no s'havia dissenyat correctament.
El nou executiu vilanoví, que diu que es decanta doncs, per introduir la recollida porta a porta durant la propera licitació, però només en el cas de la indústria i les botigues dels principals eixos comercials. Pel que fa a la brossa domèstica, defensen el diàleg, com dèiem, amb les associacions de veïns per valorar la implementació d'una prova pilot a barris puntuals per després estudiar si s'estén també a altres zones.
I acabarem avui a Lleida, on la paeria vol treballar i buscar consensos amb altres administracions per finalitzar la modernització del canal de Pinyana, que abasteix 13.500 hectàrees del Segrià. Ho anunciarà l'alcalde Félix Larrosa un cop acabat la taula per la sequera que s'ha fet aquest dimecres.
A la taula hi han participat aquests agents del territori, entre representants polítics, empresarials i comunitats de regants i sindicats agraris, entre d'altres. Així mateix s'ha anunciat la reactivació del Fòrum de l'Aigua, un espai de debat.
S'ha d'avançar amb la modernització del canal d'Urgell i s'ha d'acabar la modernització del canal de Pinyana, que és el canal principal, que és el que ens proveeix majoritàriament a la ciutat de Lleida. No? I això requereix esforç, requereix un quadern de ruta, que ens hi posarem a treballar conjuntament amb els agents implicats. Vull recordar que l'alcalde de Lleida és el president de Pinyana i haurem de prendre decisions en aquesta direcció i, sobretot, buscar consensos.
Un alcalde de Lleida que també ha explicat que els veïns de la ciutat han reduït un 33% l'ús d'aigua a les llars en 17 anys. La Rosa ha atribuït aquesta reducció del consum d'aigua a la creixent sensibilització dels veïns.
Gràcies, Pere Dugas. I 36 minuts als esports. També al començar, aquest matí s'ha fet oficial el segon fitxatge del Barça per a la propera temporada. Íñigo Martínez serà culeana durant fins al 2025.
El club ho ha comunicat a través d'un vídeo on es veu el nou jugador a les portes del Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la samarreta blaugrana.
Here I come. Ja soc aquí, culers. Visca el Barça.
El central de Biscay arriba lliure al Barça després d'haver acabat contracte amb l'Atlètic Club de Bilbao aquest 30 de juny. Íñigo Martínez ha firmat per dues temporades i tindrà una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros. Aquest fitxatge es fa oficial uns dies després de l'anunci d'Ilkay Gundogan.
I el Barça també tindria lligada la incorporació de Víctor Roque fins al 2029.
El club blaugrana ha arribat a un acord amb l'Atlético Paranaense per tal d'incorporar l'equip la perla brasilera. Víctor Roque, de 18 anys, no seria jugador blaugrana fins al gener del 2024, que serà quan el club calcula que tindrà suficient massa salarial per poder-lo inscriure i, per tant, firmarà per les properes 6 temporades fins al 2029. L'acord s'ha tancat per 35 milions d'euros fixos més 10 en variables i la seva clàusula serà de 1.000 milions.
I per cert que la Madrid li hauria pispat una jove perla turca que el Barça li tenia l'ull posat. Es tracta d'Arda Güler, que actualment juga al Fenerbahçe.
El Barça feia temps que hi anava al darrere, havien mogut fitxa per emportar-se'l. De fet, Deco, la setmana passada, va viatjar fins a Turquia per explicar-li el projecte, però segons apunten molts mitjans, el migcampista turc de 18 anys s'hauria decantat pel Madrid. El club blanc hauria superat els 17 milions i mig d'euros de la seva clàusula de rescisió, que hauria arribat als 20 milions.
I per tant, si es confirma aquesta informació, Arda Güler tindria de tècnic la temporada que ve a Carlo Ancelotti, però no la 2024-2025, perquè l'italià seria el nou entrenador de la selecció del Brasil, que és quan s'ha de disputar la Copa Amèrica.
Ho ha confirmat aquesta matinada el president de la Federació Brasilera de Futbol, Ednaldo Rodríguez, durant la presentació de Fernando Diniz, que serà tècnic interí fins que Ancelotti es faci càrrec de la selecció, que serà quan l'italià acabi contracte amb el club blanc. De moment, ni el Madrid ni Ancelotti s'han pronunciat sobre aquest tema, però es dona per fet que la vinculació entre ells dos acabarà el juny del 2024.
I pel que a Paris Saint-Germain també ha fet oficial aquest matí la destitució de Galtier com a entrenador del primer equip.
Han calgut 3 setmanes de negociacions per a que el club i el tècnic es posessin d'acord. Galtier posarà fi a una etapa on ha estat entrenador del París durant una sola temporada i ha guanyat una Supercopa de França i una Lliga francesa. El proper anunci que faci el PSG serà segurament el del nou tècnic, que tot apunta que serà Luis Enrique. De fet, feia setmanes que es donava per fet que l'Asturià acabaria dirigint la banqueta del París, però s'ha esperat que es fes oficial la sortida de Galtier. Luis Enrique haurà de veure com gestiona el serial Mbappé i com recupera la millor versió de Neymar.
I encara al mercat de fitxatges, aquesta nit l'Espanyol ha fet oficial la sortida d'Aleix Vidal després de 2 temporades vestint de blanc i blau.
El seu contracte acabava el 30 de juny i club i jugador no havien arribat a cap acord per la seva continuïtat. Aleix Vidal ha jugat un total de 62 partits oficials amb l'Espanyol en 2 temporades i ha marcat 2 gols. L'adeu d'Aleix Vidal és la 8a baixa de l'Espanyol aquest estiu. El jugador de Valls, de 33 anys, s'afegeix a la baixa de Joselu, Pedrosa, Álvaro Fernández, Pierre Gabriel, Vini Sousa, Dani Gómez i Denis Suárez. L'Espanyol ha agraït la seva dedicació i professionalitat durant tots aquests anys i ha desitjat tota la sort en la nova etapa que està a punt de començar.
I l'Osasuna, atenció, no jugarà a Europa la temporada que ve després que la UEFA l'hagi deixat fora de la Conference League.
Sí, l'expulsen de la competició perquè la temporada 2013-2014 diversos dirigents del club navarrès es van veure involucrats en tripijocs i en arreglar partits. L'entrenador del primer equip, Braulio Vázquez, ha posat veu al comunicat que va enviar al club considerant injusta aquesta decisió i que s'hagi castigat el club.
Te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que este club superviviera, te autodenuncias para limpiar las moquetas y entonces es un doble castigo. O sea, te autodenuncias a la policía y la policía te castiga a ti. Es un poco surrealista. Entonces, nos lo hemos merecido en el campo. Creo que la afición, la ciudad, ha sido tremendo el año que hemos hecho y el daño a nivel de imagen, a nivel de, es tremendo.
L'Osasuna ha anunciat que recorrerà la decisió davant del Tribunal d'Arbitratge Esportiu i si finalment queda eliminat de la competició serà l'Atlètic Club de Bilbao qui jugui a Europa la temporada que ve perquè va quedar 8a a la Lliga.
I la selecció espanyola femenina de futbol ja és a Dinamarca, on aquesta tarda s'enfronta a la selecció danesa en el penúltim amistós per preparar el Mundial.
Sí, serà a les 6 de la tarda. El combinat té una prova més complexa per avaluar el seu estat contra Dinamarca després de guanyar l'anterior amistós contra el Panamà per 7-0. El seleccionador Jorge Vilda ja ha apuntat que es tracta d'un rival més complicat i ha assenyalat que el partit servirà per mostrar noves versions de l'equip.
Un rival de nivel. Ya nos enfrentamos a la Eurocopa, nos hemos enfrentado anteriormente y queremos mejorar lo que hicimos en otros partidos. Nosotros estamos preparándonos para el Mundial, estamos buscando el mejor rendimiento de las jugadoras. Llevamos 2 semanas con altas cargas, entonces, bueno, uno de las premisas va a ser distribuir los minutos, que las jugadoras se pueden mostrar, que podamos ver diferentes versiones de España.
I l'última vegada que es van enfrontar va ser a l'Eurocopa del 2022, quan Espanya va guanyar per la mínima un 0-1. El d'aquesta tarda serà el penúltim partit que juguin les de Vilda abans del Mundial. Divendres, 14, s'enfrontaran a un amistós contra el Vietnam. I per cert, que la selecció sub-21 de futbol masculí jugarà les finals de l'Europeu a les 9 contra Ucraïna.
I la selecció espanyola de bàsquet ha fet oficial aquest migdia la primera llista dels 16 jugadors que disputaran el Mundial també d'aquest estiu.
I entre els seleccionats hi ha Ricky Rubio dels Cleveland Cavaliers, de l'NBA, Àlex Abrines, l'únic jugador del Barça, i Joel Parra, possible fitxatge del Club Laurana, que prové del Joventut de Badalona. Lorenzo Brown, que juga al Maccabi de Tel Aviv, ha decidit renunciar perquè arrossega una lesió i prefereix descansar i no jugar ni al Mundial ni als Jocs del 2024. Al costat de Sergio Scariolo, el seleccionador, hi haurà Salva Camps, que també formarà part de l'estaf tècnic. Crida l'atenció perquè Salva Camps serà l'entrenador del Girona el curs que ve i si s'acaba quedant amb Espanya, es perdria la pretemporada jornada amb el Girona a l'ACB perquè el Mundial acaba el dia 10 de setembre i el primer partit oficial del Girona és 3 dies abans a la pista del Morabanc Andorra.
I per cert que el Barça Sant Feliuenc ha decidit renunciar a jugar a Europa la temporada que ve.
Segons ha anunciat RAC1, el preu per jugar a l'Eurocup ronda els 100.000 euros i el Barça hauria pres aquesta decisió per les retallades que s'han hagut de fer a les seccions del club. Ara la plaça del Barça Sant Feliuenc se la quedarà l'Estudiantes. A més, la decisió del club laurana ha provocat un efecte dominó beneficiós pel Cadí la Seu, que s'estalvia a la fase prèvia de la segona competició continental.
I en bàsquet femení també, Vintadrame no continuarà a l'Uni Girona la temporada que ve.
No, perquè club i jugador han acordat no seguir fent camí junts i no es complirà el contracte que acaba la temporada que ve. L'Alera va lesionar-se al novembre i a poc a poc s'ha anat allargant aquesta baixa. Al febrer, el club confirmava que es tractava d'una lesió al psoes ilíac esquerre i l'últim partit de la sueca amb l'Uni Girona va ser, de fet, el 28 de gener, on va fer 5 punts en 22 minuts de joc.
I pel que fa a la Lliga CB, el Girona ha anunciat 4 baixes en menys de 24 hores.
Pol Figueres i Dusan Miletic han estat les últimes que se sumen a les baixes que ja es van comunicar ahir, com són la de Hill i de Hanslick. Figueres va arribar la temporada passada i ha jugat un total de 32 partits i de mitjana ha fet 3 punts. La seva sortida permetrà l'arribada de Juan i Marcos, que faria parella amb Quino Colom, que és un dels 4 jugadors que estan confirmats que juguin la temporada que ve amb el Girona. I d'altra banda, Miletic s'ha acomiadat del club després d'haver jugat tots els partits de la temporada, on ha fet 7 punts de mitjana.
Parlem també de tennis perquè avui s'han de resoldre molts dels partits de primera ronda de Wimbledon que ahir es van haver d'ajornar a causa de la pluja.
És el cas del partit de Roberto Bautista contra Safiulin, que es recuperarà avui, en principi, si ho permet la pluja. També el de Thiems contra Tsitsipas, el de Rune i el del Taylor Fritz. I altres partits destacats de la jornada són, o eren, el de Medvedev, Jaume Monar, Zverev i Novak Djokovic. Pel que fa al quadre femení, Paula Badosa també havia de jugar ahir, però també es va haver d'ajornar, i finalment la tenista de Begur havia de debutar aquesta hora contra la nord-americana Alison Risk, però continua plovent a Anglaterra i s'han suspès tots els partits previstos.
I un apunt de ciclisme. Avui es disputa la cinquena etapa del Tour de França.
Avui comença la primera jornada de muntanya, que va de Pau a Lorenz i suposa l'arribada als Pirineus. L'etapa d'avui té un recorregut de 162 quilòmetres i té més de 3.600 metres de desnivell. A la classificació general, Adam Yates continua portant el mallot groc de líder i està a 6 segons de Pogacar i de Sam Yates. La quarta etapa d'ahir se la van portar Jasper Philipsen per segona vegada consecutiva.
I acabem els esports amb un apunt d'hoquei patins, que ja té data d'inici. La temporada que ve serà el 30 de setembre.
Abans es jugarà la Supercopa masculina, que es farà a Reus entre el 23 i el 24 de setembre. La fase regular de l'Hockey Lliga s'acabarà el 27 d'abril i el play-off arrencarà l'11 de maig. En cas d'arribar als 5 partits a la final, la temporada acabaria el 18 de juny. La Copa del Rei està prevista que es disputi del 29 de febrer al 3 de març. Pel que fa a la femenina, la Supercopa es farà del 30 de setembre a l'1 d'octubre i la Lliga arrencarà el 7 d'octubre.
Gràcies, Anna Dugas, i 46 minuts. Avui és dimecres, per tant, toca parlar una mica d'economia. I avui volem parlar d'aquesta inflació derivada de la invasió russa d'Ucraïna, que ens ha deixat dos cares d'una mateixa moneda sobre la taula. D'una banda, aquesta indústria energètica que ha incrementat els marges de beneficis d'una forma, podríem dir, espectacular, i de l'altra, part d'algun sector de l'alimentació que encara no ha recuperat els marges de beneficis que tenien abans de la pandèmia. És el cas, per exemple, dels de la producció d'aliments. Per tant, avui volem conèixer quin motiu hi ha darrere de totes aquestes dades, i en parlem avui tot plegat amb Ferran Elias, que ja és economista membre de l'Espai 08. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, explica'ns per quin motiu aquest sector energètic té els beneficis que té actualment.
Val. Mira, abans de respondre aquesta pregunta, m'agradaria dir que és una molt bona notícia que ara s'hagi creat un observatori de marges empresarials on tenim informació i dades de qualitat sobre l'evolució dels beneficis de l'empresa. Per tant, crec que això és, això és una bona notícia arran de la crisi d'inflació que estem vivint des de 2021-2022. I ja anant a la teva pregunta, el motiu pel qual els beneficis del sector energètic han estat augmentant és principalment el funcionament del sistema de fixació de preus que té l'electricitat, que es coneix també com a sistema marginalista. En aquest mercat, el preu de l'electricitat el determina sempre l'energia més cara de les que són necessàries per entrar en el mix de producció de l'electricitat que es consumirà o que es necessita en cada moment. Aleshores, hi ha energies que tenen un cost de produir una unitat tradicional d'electricitat que és molt baix, que és pràcticament zero, és el cas de les energies renovables o és el cas de la nuclear. En canvi, les energies de combustibles fòssils sempre són més cares i són, per tant, les que marquen el preu de l'electricitat. Per tant, si tu sempre determines el preu de l'electricitat d'acord amb l'energia més cara per totes les energies, en el moment en què puja el preu de les energies més cares, veuràs com els teus beneficis augmenten automàticament perquè energies que tenen un cost de producció addicional zero s'estan remunerant a un preu encara més alt. El que trobo molt, bueno, que no m'esperava és que inclús després de que s'aprovés el topall del gas han seguit augmentant els beneficis. És a dir, per mi això és un indicatiu de que el topall del gas hagués pogut ser inclús més baix perquè aleshores, si no veuríem aquest augment dels beneficis després de limitar el preu del gas.
I en el cas del sector de la producció d'aliments, què és el que li passa? Per quin motiu encara no s'està recuperant aquests marges de beneficis?
Val. Jo crec que aquí és important distingir entre productors d'aliments i les empreses comercialitzadores. La caiguda dels marges es concentra principalment entre els productors i és degut doncs, també per l'augment de preu de l'energia, per l'augment de preu dels fertilitzants i d'altres matèries primeres. I crec que una condició molt important és que el sector de producció dels aliments es caracteritza perquè hi ha moltes petites i mitjanes empreses que no tenen el poder necessari per traslladar aquests majors costos al preu que venen en els seus intermediaris. Per això els marges no han augmentat en aquest sector, sinó que han caigut i de fet no s'han recuperat. Mm-hmm. Per tant, crec que aquí hi ha un factor clau a part de la pujada dels costos són les característiques de l'estructura productiva.
Ja per últim, Ferran, perquè fa altres sectors, com per exemple el turisme, l'hostaleria, el comerç, ja han pogut recuperar, s'assembla mica en mica de la pandèmia. En aquest cas, com han pogut fer això que ha vingut donat?
Crec que aquí l'èxit es deu principalment a l'augment de la immunitat respecte a la Covid, ja sigui per el nombre d'infeccions o per l'èxit de les vacunes. Doncs ha fet que no siguin necessàries les restriccions de mobilitat o d'interacció social que van ser en un moment imprescindibles per aturar la pandèmia. Per tant, crec que en tots els sectors en què la presencialitat juga un rol molt important, els marges s'han pogut recuperar i són iguals o molt similars als d'abans de la pandèmia, gràcies a, doncs, a que no hi ha hagut una altra onada de contagis, com venia sent el cas durant 2020 i 2021.
Doncs Ferran Elias, economista, membre de l'Espai 08, amb qui avui hem volgut analitzar aquestes dades, no? Aquesta inflació i aquests marges de beneficis de les diferents sectors afectats. Gràcies, ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Val, moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
Va, que acabarem el programa, com sempre, amb la informació cultural, notícies curioses i de més varietés que ens porta l'Olma Giró. Olma, què tal?
Bona tarda, Xavi.
Avui amb un descobriment, no?, que han fet dos investigadors de la Universitat de Barcelona que acaben de descobrir en una col·lecció privada a Suïssa, que això si es vol mantenir en l'anonimat, per tant no direm nom i cognoms de qui és, perquè
no
ho
direm perquè no ho sabem.
Doncs han descobert 6 panells d'esglésies del Pirineu català, són peces de pintura romànica que es van extraviar fa més de 50 anys.
D'aquestes 6 peces que s'han descobert, 4 feia, com deia, 50 anys que no se'n tenia constància, no sabia on eren, però una cosa encara més important que s'ha descobert és, si feu números, doncs 4 peces en falten 2, doncs aquestes 2 que no hem dit res, no se'n tenia ni idea que existien. Per tant, ha estat un descobriment inèdit i els investigadors doncs, han estat molt sorpresos al descobrir-ho. Una d'aquestes peces de les que ja es tenia constància, d'aquestes 4, és una imatge de Sant Gervasi, que era original de Santa Maria de Cap d'Aran, que és una important església de la Vall d'Aran. Llavors, les altres tres són panells trobats, dos apòstols i la representació del símbol cristià d'un peix que, en aquest cas, pertanyien a l'església de Sant Llorenç d'Issabarre. Això està a l'Alt Àneu. Llavors, aquestes dues peces de les que ja es tenia constància... Aquestes són les peces que ja es tenia constància. Les que no se sabia que existien, què són? Doncs són la representació de Sant Lluc i Sant Marc, el bou i el lleó respectivament, que en aquest cas venen de l'església de Sant Iscle i Santa Victòria de Surp. Per entendre una mica el recorregut que van fer aquestes peces, ens hem de remuntar als anys 40, quan les obres es venen a un col·leccionista suís, que en aquest cas sí que sabem com es deia, i es deia Arthur William. Què va passar? Que aquest col·leccionista va morir i va deixar les peces en mans del Museu d'Art de Basilea. Anys més tard, ja estem a l'any 2008, aquestes peces van passar a formar part de la col·lecció privada on es troben actualment, que sabem que és d'algun suís o suïssa, però no sabem el nom. I ara potser, clar, us esteu preguntant i com han acabat en mans dels investigadors catalans? Doncs sembla ser que aquests investigadors, que són la catedràtica Milagros Guàrdia i el professor Juan Antonio Olañet, es van proposar seguir la vista d'aquestes peces i, per fer-ho, van demanar al Museu de Basilea si els podien posar en contacte amb els propietaris. I sí, així va ser. I un dia van rebre un correu en què se'ls oferia la possibilitat de veure i de fotografiar aquestes peces que avui us estem explicant.
I que es van trobar a Suïssa. Com coses extraviades d'altres països que també s'acaben localitzant a Suïssa.
És que Suïssa és...
No només... No només les obres, no obres d'art, sinó que diners també se'n troben allà d'altres països. Va, marxem ara cap a Tarragona perquè la ciutat ja ho té tot a punt per donar avui el tret de sortida a la 31a edició del concurs internacional de focs artificials.
Sí, de fet, des de primera hora del matí, els treballadors de l'empresa italiana Santa Chiara preparen i situen a la punta del miracle els prop de 1.500 artefactes pirotècnics que aviat es diu que dispararan avui a la nit. El primer llançament del Ciutat de Tarragona es farà a 11:15. Llavors, aquest espectacle de llums s'anirà repetint cada nit fins al dissabte, que és quan acabarà aquest concurs tan important. De fet, en parla la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, que en destaca la seva entitat pròpia.
Ja s'ha convertit doncs, en un esdeveniment importantíssim no només a la nostra ciutat, sinó a tot el país i a l'Estat. A més, amb la característica que aquest concurs té entitat pròpia, és a dir, no se troba emmarcat doncs, dins del programa de festes majors de les altres ciutats on hi ha els altres grans concursos.
I sembla ser que els organitzadors esperen que cada nit més de 40.000 persones mirin al cel tarragoní per veure aquest espectacle de focs. I és que el públic hi té un paper molt important en aquest concurs perquè el jurat, que està format per 12 persones, té en compte la intensitat dels aplaudiments després d'un castell de foc per valorar. O sigui, evidentment valoren doncs, l'originalitat, la sonoritat, la brillantor, el ritme, també l'ocupació de l'espai, però a banda, els aplaudiments del públic. Per tant, ja ho sabeu.
Com la batalla de galls, no? Igual, també va en funció del soroll que fan al públic. Mirada posada també a la capital catalana perquè l'art urbà de TV Boy, pseudònim d'artístic de Salvatore Benintende, arriba al Disseny Hub de Barcelona. L'exposició es podrà veure fins l'11 de setembre.
I es diu TV Boy d'Invasion i és el nom d'aquesta exposició que ocuparà diferents espais de l'edifici amb l'art provocador i contemporani que tant caracteritza aquest artista. El Disseny Hub acollirà fins a 70 obres de l'artista que s'instal·laran en diferents espais que interactuen amb l'entorn i també interactuen amb l'arquitectura de l'edifici. Les obres inclouen pintures originals sobre tela, instal·lacions i fotografies que s'han fet al carrer. L'amor, el poder, els herois i la història de l'art són algunes de les temàtiques que toquen les obres de TV Boy.
Unes obres que es distribueixen en diferents àrees.
Mira, una d'elles que es diu... Què és un petó? Doncs hi podem trobar alguns dels personatges que protagonitzen l'espai, que són aparentment rivals però ben identificables, com és el cas, per exemple, d'un petó entre Leo Messi i Cristiano Ronaldo. A l'espai, el cel i el blat, doncs es mostren algunes de les obres que va fer arran del seu viatge a Ucraïna un any després de l'inici de la guerra. Per exemple, Art a la batedora, doncs aborda la història de l'art distorsionant-la i adaptant-la. Llavors també una àrea que és ben curiosa és Obres de Barcelona, perquè fa una gran dedicatòria a la capital catalana, l'homenatge i com. Doncs amb dues icones, persones amb Rosalia i Alexia Putellas.
Molt bé, i per cert que aquest dimecres també s'han presentat tres instal·lacions immersives als col·lectius d'artistes Cabo San Roque, al CCB de Barcelona. Els protagonistes d'aquestes figures són Joan Brossa, Jacint Verdaguer i Mercè Rodoreda.
La trilogia d'aquestes figures compta amb instal·lacions immersives i paisatges sonors que estan a mig camí, podríem dir, entre les arts escèniques i les arts plàstiques. Les figures presentades en el marc del Grec porten per títol No em va fer Joan Brossa, dimonis, flors i viatges.
I també... I anem ara fins a Tortosa, perquè la Festa del Renaixement es posa com a objectiu ser una festa més inclusiva, més diversa, feminista i sostenible.
I és que la Festa del Renaixement de Tortosa enceta un segon quart de segle. I com ho fa? Doncs incorporant els primers canvis impulsats pel nou govern municipal. La 26a edició inclourà elements perquè sigui una festa més inclusiva i més sostenible. I per fer-ho, segons ha detallat el regidor d'aquesta festa, en Víctor Grau, es farà una diagnosi.
I hem de donar l'entrada a un nou quart de segle i, per tant, l'hem d'encarar en aquests timings de 25 anys. I, per tant, el que farem és fer una diagnosi ampli, obert, no només des d'un àmbit pura i exclusivament artístic i polític, sinó que volem fer-lo extensible a la ciutat.
I atenció, Olma, també per acabar ja, si us vau quedar sense entrades pel primer concert, perquè el cineasta i músic Woody Allen ha anunciat una segona data a Barcelona en el seu concert que farà dintre del 55è Festival de Jazz de Barcelona.
Després de l'èxit que ha tingut la primera cita programada pel 19 de setembre, els organitzadors han decidit programar un segon concert quan el dilluns 18 de setembre al Teatre Tívoli seran els dos únics concerts de Woody Allen a Espanya. Les entrades per aquest segon concert, atenció, es posen a la venda demà 6 de juliol a les 11 del matí.
I també pel que fa als concerts, un apunt, el grup de rock alternatiu de Gypsies and Mary Chain actuarà a la Sala Apolo de Barcelona el 17 de novembre.
El grup, conegut per haver creat àlbums tan icònics com Psycho Candy, publicat el 1985, Darklands el 87 i Automàtic el 89, arriba a Barcelona el dia abans d'actuar també al Festival Primavera Weekender, que es farà a Benicàssim.
Unes entrades que, per cert, ja estan a la venda a través de l'aplicació d'Ice. Gràcies, Olma. Ens retrobem demà amb estrenes de cinema.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també, ja ho saben. Si volen, demà a les dues ens hi tornem a posar al mateix lloc i a la mateixa hora. La producció hem tingut en Ferran Capdevila, el control tècnic Jordi Carretero i a la redacció de tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Gràcies per la confiança. Fins demà.